Què tal? Salutacions des de la sintonia de Ràdio Vilafranca. Nosaltres que us donem la benvinguda a aquesta tercera sessió de les tertúlies d'estiu als cellers. Avui a Sant Martí i Sarroca, el celler Can Lleó de la Vila Noveta, i a mi el que m'agradaria destacar en primer lloc és el paisatge que tenim al nostre alrededor, impressionant. També avui el temps ens acompanya, no com el dissabte, malauradament. A més, al meu poble, un llampec va impactar contra la línia elèctrica i em vaig quedar sense llum bastantes hores. Per tant, de moment, el temps ens acompanya. Com comentàvem, rodejats de vinyes, que jo crec que és el que més ens representa com a penedesencs. I avui el convidat que portem a aquesta sessió, el Manel Vidal, que ara farem una breu també introducció a la seva trajectòria, perquè qui no el conegui, tot i que potser qui m'hauria de presentar sóc jo i no pas ell, doncs ell m'ha comentat que també és un dels escenaris que potser millor t'has trobat a una també conversa, una presentació.
A nivell paisatgístic, segur, realment, sí, sí. Ho he presentat a llocs molt més lletjos, fins ara.
Bueno, de moment, les vinyes també, ben verdes, que ens acompanyen, malauradament també, culpa d'aquesta gota freda, una part del nostre sector de la vinya també s'ha vist afectat. Per tant, a mi el que m'agradaria també en aquest programa és aprofitar per donar suport al sector vitivinícola, que ja porta bastants anys afectat i el qual esperem que es recuperi el més aviat. Com comentava, el nostre convidat d'avui, el Manel Vidal, que és nascut l'any 1989, és de Salt, a Girona, i ell és sobretot guionista, però també podríem definir com a còmic i com a radiofonista, tot i que guionista és la teva professió en la que actualment et centres i en la qual també desenvolupes la teva carrera. Ell participa, com la gran majoria sabeu, també al programa de La Sotana. Entenc que també ets un dels membres fundadors.
Fundadors, sí. CEO, em considero.
L'any 2014, el 1914, encara no...
No.
El 2014 també treballa a programes com La Competència de Sadira Racú, també ets guionista juntament amb els Oscars, i també va formar part de l'espectacle de comèdia El Soterrani, i també ha col·laborat en programes com el Zona Franca, que ara...
Una estona.
Bueno, un breu moment. Bueno, doncs avui tenim el Manel aquí amb nosaltres. A mi la primera pregunta, i vaig directa, és si has estat algun cop aquí al Penedès.
Doncs vam venir a actuar amb el Soterrani, al Teatre de Vilafranca. Crec que és l'única vegada que havia estat al Penedès. No descarto venir-hi molt més a partir d'ara, però de moment aquesta és la... Crec que és l'última... No sé si he estat alguna altra vegada, però així a treballar o a fer alguna cosa proactiva, vam venir a actuar al Soterrani, que va estar molt bé, fa un parell d'anys.
Bueno, aquí el que tenim, com veus, és que estem rodejats de vinyes, sobretot als pobles. Mm. És l'únic que veiem al nostre voltant. Però no estem aquí per parlar de vinyes ni del sector, tot i que sí que donar les gràcies al celler de Can Lleó per cedir-nos a l'espai. Parlarem del seu últim llibre, i dic últim perquè també has escrit... un altre llibre conjuntament amb els altres membres de La Sotana, però és el teu primer llibre com a escriptor únic, que és La Passada a l'Espai. Ja veient el nom, ens adonem que és un llibre que està centrat en el futbol, i a partir d'aquest esport també vas desgranant parts de la teva vida personal. I a mi també m'agradaria destacar també temes culturals de la societat, perquè el Manel no ha viscut únicament en l'àmbit mediterrani, sinó que se'n va anar també al nord a menjar pa amb mantega i va deixar l'oli d'oliva apartat. Per tant, a mi també m'agradaria destacar-ho, i ho parlarem durant aquesta tertúlia. És un viatge, podríem destacar, d'experiències personals, també de reflexions futbolístiques a partir de jugadors i partits memorables, en aquest cas del Barça, però també de lliçons apreses, persones conegudes, algunes de bastant curioses, m'han fet gràcia personalment, i qui s'hagi llegit el llibre també m'entendrà, i també, en aquest sentit, de la teva etapa i la teva carrera futbolística. A partir d'aquí, ets una persona que has estat en el món de la comunicació, que la veu és, diguéssim, la teva eina principal, però en aquest cas també has utilitzat les mans i has escrit un llibre. Una miqueta el per què. M'has dit, ho comentàvem abans, que tenies dubtes també d'iniciar aquesta etapa.
Sí, no, no és una història romàntica d'un noi que té un manuscrit en un calaix i m'agradaria molt que aquest fos el relat, però no. És una proposta editorial de l'editora de Destino, la Glòria Gasc, que em proposa escriure un llibre amb una idea bastant ja semblant a la que finalment va ser el llibre, i jo li dic que no fins que ja li dic que sí, que és, bueno, el que faig jo. Primer dic que no i després ja no saber més dir que no i haver de fer les coses. I m'agrada bastant la proposta que ella em fa, perquè la idea del llibre que ella té i que mentre els dos acabem com construint és una cosa amb la qual em sento còmode, és una idea, és un format amb el qual em sento còmode, són capítols independents. El futbol com a fil conductor m'ajuda molt, perquè tinc un amic que diu que el futbol és el millor, la millor eina per parlar de qualsevol altre tema, que pot ser la cultura o la antropologia o la societat o el que sigui. No sé si és la millor eina, és clarament la que jo tinc més a mà. Per tant, a partir d'aquí, a través d'aquesta proposta i d'aquesta idea, començo a escriure i en algun moment això s'acaba semblant a un llibre.
Val a dir que és un llibre molt amè, que a mi se m'ha passat molt, molt ràpid.
És la seva principal virtut.
Un llibre amè i també molt directe, i jo crec que també es nota que l'ha escrit una persona que ha estat també dins del món humorístic i també sap comunicar. En aquest sentit, jo vull llegir una frase perquè la gent que no s'ha llegit el llibre vegi una miqueta una part de lo directe que és el llibre. Parla del trident del Barça, que va estar durant 3 anys, que és la MSN, Messi, Suárez, Neymar, i ella es refereix a ell. Com a Messi, Luis Suárez i Neymar formaven la millor davantera de la història del futbol, i si em surts amb Di Stéfano, Puskás i Gento, o amb Jairzinho, Tostão i Pelé, vull dir que sàpigues que ets un pallasso i que si vols anem a fora i ens trenquem les cares ara mateix.
Sí.
Per tant, una miqueta...
Segurament la frase que surt més del to de tot el llibre, que em feia gràcia també permetre-me-la... No sé si en diria trencar la quarta paret, però dirigir-me una mica al lector d'aquesta manera presumptament divertida. Sí que és veritat que, com has dit, està escrit, com que l'he escrit jo, i jo vinc d'escriure el que escric, que és textos que han de ser llegits pràcticament sempre, en veu alta, tant per mi com per altra gent. Això crec que es nota en el llibre i és, de fet és un dels, una altra de les virtuts que considero que té aquest llibre, que és que jo... estava bastant obsessionat amb el tema del ritme, que fos un llibre que no fos farragós i que fos agradable de llegir, per dir-ho alguna cosa, i que tingués un ritme i una coherència interna que tingui bastant a veure una mica amb l'oralitat, que és d'on vinc jo.
Justament, ho anava a dir ara, de moment portem el guió
perfecte,
a rajatabla,
sí. Bueno, perquè ens ho hem preparat durant la setmana.
No vull que confongueu en llenguatge vulgar aquest llibre, aquesta... però sí, a mi m'agradaria destacar que té molt bon lèxic, i com comentava el Manel, és un llibre que no es fa farragós, que connectes molt bé les frases curtes. A mi això m'agrada, sobretot quan faig notícies, que no siguin llargues, que no et perdis. Per exemple, jo estic llegint un llibre de Napoleó i comença amb un nom i al cap de 3 paràgrafs acaba en punt,
no,
en punt i a part.
No el llegeixis, ningú t'obliga.
No, m'agrada però em costa.
És una merda i no passa res.
De moment m'està costant, però com que m'agrada la història li dono una oportunitat.
A Napoleó.
Per tant, com comentava, i m'agrada molt que facis servir el lèxic, que fas servir el to directe, perquè tu passes bé llegint el llibre, i a mi això feia temps que no em passava. Això també un punt a favor que et donc. I també, en aquest sentit... sobretot coneixes, o coneixo, en aquest cas el meu, part de la teva vida. No sé si ho volies fer també a nivell autobiogràfic, o diguéssim que tu el que volies expressar també eren parts destacades que, bueno, t'agradaria escriure-ho i d'aquí surt un llibre.
Hi ha una barreja de moments que... Hi ha moments que simplement em semblen una mica divertits, perquè hi ha etapes de la meva vida sense que representin unes vivències especialment estrambòtiques, però sí que hi ha moments de la meva vida que jo... vaig fora o simplement em col·loco en llocs on no estic especialment còmode o estic fora de lloc o m'he d'adaptar, i això té una comicitat, o sigui, hi ha un punt d'una persona intentant trobar el seu lloc al món, i en alguns punts hi ha fins i tot algú que és una mica un extraterrestre, i això em fa gràcia, em feia gràcia explicar-ho simplement des de la, no sé si comèdia, però des d'un humor, des d'això, la premissa divertida. I llavors hi ha altres moments de la meva vida que em venia de gust explicar, no tant per la comèdia, sinó perquè em semblaven doncs més interessants, per dir-ne d'alguna manera. Hi ha una barreja de tot això. Em fa una mica de mandra algunes preguntes que m'han fet en algunes entrevistes, la cosa aquesta, t'has obert en canal. No considero que siguin unes experiències que em posin en una situació especialment vulnerable, sinó que moltes coses li han passat bàsicament a tothom més o menys, o a molta gent que li poden semblar fins i tot properes.
A vegades he tingut la sensació, durant la lectura també, que es nota que has anat escrivint i també t'han anat sortint les coses de manera continuada, perquè, per exemple, hi ha certs apartats del llibre on posa com una puntuació per tal de fer un incís, i, per exemple, està parlant del Barça i que sons pares el portaven poc a veure el Barça, i que un dels moments de portar-lo a veure al Barça era si no et pixaves al llit durant 10 dies i ho descrenaves tot.
Amb 25
tot.
Anys, eh?
I de cop tornaves a parlar de la Penya.
Sí, estic força satisfet d'aquest entrar i sortir del futbol en el fil conductor del llibre. Era bàsicament el repte que no quedés molt forçat d'escriure un paràgraf o una pàgina o tres sobre un partit i llavors dir, ah, i això em recorda a... sinó que quedés una mica més ben integrat. Aquesta era una mica la idea. També et diré que he sigut completament flexible, perquè per algú és el meu llibre, vull dir que hi ha vegades que sí que et menges certes pàgines que no tenen res a veure amb el futbol, i ja hi tornarem.
Bueno, però són curioses, eh?
I t'esperes.
Algunes de molt íntimes també, per això ja ho deixem al lector. Íntimes a nivell adolescent. Però ja ho deixem al lector, perquè així també el podeu llegir, el llibre, qui no ho hagi fet. Parles que notes una de les preguntes que et deien o en certs mitjans és que si era un llibre on t'obries en canal. Però sí que hi ha dos personatges que destaques de la teva família, que són el teu avi i el teu pare, i en una part del llibre parles que el teu pare és una de les persones que ha forjat el teu caràcter o part d'ell. En aquest sentit, també una mica també estàs expressant els sentiments, però bueno, d'una manera que et surt directe, entenc.
Sí, no sé si es pot interpretar com una mena d'exercici terapèutic, en cap cas era la intenció, jo no buscava cap mena de catarsi en aquest cas, sinó que em semblava, bueno, tenia ganes d'escriure una cosa que jo tenia bastant al cap, la relació amb el meu pare, com ens hem anat trobant i destrobant al llarg de les nostres vides, com ha afectat el fet de tenir un pare que es podria definir com una persona autoritària, com afecta això a la personalitat, i em semblava interessant perquè jo també estic en un punt de la meva vida que ho puc explicar amb una certa serenor, que no sempre ha estat així. Llavors, això em semblava interessant. Sí, intentant no caure en la cursileria ni en el moralisme, sinó simplement explicant com crec que hi ha una mena de constant en gent del meu entorn i de la meva generació, sense voler convertir-ho en una experiència universal, de que els nostres pares tenien els nostres pares homes, no els pares i mares, sinó els pares, tenien un problema molt greu amb els seus propis sentiments o amb les seves pròpies emocions, i això a nosaltres evidentment ens ha afectat el caràcter. I també hi ha una part divertida d'això, perquè ens comparem amb ells, i a vegades tu et pensaves que tu te'n sortiries molt millor perquè estaves molt més ben preparat, i a vegades doncs arribes a punts molt similars o arribes a conclusions que aquest senyor, que et semblava idiota, té molta més raó de la que semblava.
Home, a vegades el catàleg d'insults que hem après durant la nostra vida ve també derivat d'aquesta figura paterna. Has comentat que no volies entrar en cursileries, però sí, per exemple, hi ha una frase que no és cursi, però sí que és potent i és directe, que és, per exemple, que ton pare et deia més, a on et porto un cotxe, que t'estimo.
Sí.
Que ja de per si també és una mostra d'amor, sobretot quan no tenies carnet i havies de sortir de festa.
Sí, el meu pare m'ha portat moltíssim un cotxe. I a més, com que el llibre després he descobert que és una cosa que està viva i la gent el llegeix, que quan l'escrius no hi penses gaire, o jo com a mínim no hi pensava gaire, ho he pogut comentar amb el meu pare, i li ha fet molta gràcia aquesta idea, i sí, ell tenia això, l'amor cap als seus fills o cap a la seva gent propera, molt, molt situada en portar-te d'un lloc a l'altre, a vegades en hores intempestives i en ambients molt desagradables on tu anaves amb els teus amics. I sí, m'ha dit moltes més vegades vols que et porti que no pas t'estimo, sí. Que és una altra manera de dir t'estimo, suposo.
Segurament. En aquest sentit, també ton pare ha sigut molt important, podríem dir, trajectòria futbolística, en el sentit que ell també et portava al futbol.
Sí.
Un dels teus inicis és el Montessori, on comences fort i on comentes on cabe bé un xoc cultural també amb la gent d'allà, perquè tu ets de Salt.
Jo sóc de Salt. El llibre ho aclareixo perquè jo sóc molt, ja ho aneu veient, de Matís, després de Matís, i per tant és un xoc cultural dels fluixos, perquè jo sóc de Salt, però té trampa, vull dir que... teníem una casa amb jardí a casa, tot estava bé. Però el Montessori Palau, que era l'escola privada de Girona, és una escola molt i molt pija, extremadament pija, encara ho és a dia d'avui, amb unes instal·lacions demencials. I jo hi vaig començar a jugar, va ser el meu primer equip de futbol, perquè el cosí del meu pare era un entrenador, professor d'educació física, i ell es va dedicar a fitxar jugadors de Salt per aquest equip de futbol de Montessori Palau, que era una escola amb dos camps de futbol a dintre de les instal·lacions, un de gespa i un de gespa natural i un de sorra. I llavors aquí sí que, amb els meus amics i tal, crec que des de fora, si feies zoom, es veia qui era de Salt i qui era del Montessori. De fet, el llibre ho explico, vull dir que en aquella època estaven molt de moda els tazos, i nosaltres sempre sortíem del Montessori amb més tazos dels que havíem entrat. Aquest era el xoc cultural, no era molt més que això.
Jo he de dir que això ho he fet, però amb els cromos de futbol, i tenia especial...
Robar, estem parlant de robar?
Bueno, de furts, però...
Furts?
Però entre amics.
Vale.
Després es tornaven. Bàsicament, me la va robar ahir primer.
Vale, ja. Vale.
I era Dudek, que era quan jugava al Real Madrid. O sigui,
i estava
buscat
per
Dudek.
Aquest cromo estava
buscat? No, perquè el taronja era el meu color preferit i portava la samarreta taronja.
Bueno, doncs una cosa més que sabem de tu.
El que sí, també, definir entre persona de barri i persona pija, jo crec que també no és més per una casa, sinó l'institut que vas. Un institut que sembli una presó, jo crec que la gran majoria ens sentirem identificats.
Sí, de fet, molt sovint passa, no?, que les instal·lacions... buides de contingut, una escola, una presó i un hospital s'assemblen molt, no? Són passadissos i habitacions.
El nostre tenia una porta automàtica que s'obria per deixar-nos passar i havíem de tocar un timbre, i no ens deixaven passar i fèiem segon de batxillerat.
No us deixaven entrar al col·legi? A l'institut?
I no ens deixaven sortir a esmorzar.
Ah.
O sigui, havies de tornar a anar a secretaria, a ensenyar el carnet, i llavors havies d'esperar que se'n recordés perquè et tornés a obrir, perquè de la secretaria a la porta hi havia potser un quilòmetre.
No és bon sistema, eh?
No és gaire bo. Al final havia de venir el conserge amb les claus a obrir-te.
Vale.
I quan vaig marxar van començar a pintar l'institut, ara està una mica més bonic. En aquest sentit, també, després de la teva etapa al Montessori de futbol, et truca la selecció gironina. I aquí és un episodi que no sé si comentar-lo o deixar-lo pels lectors...
Acaba malament.
Acaba malament. No sé si el vols explicar.
Sí, el puc explicar.
No és un tema molt rellevant, però...
Jo estic en contra de la gent
que diu... Dins de la lectura del llibre és un tema que...
La gent que diu no facis spoilers, bueno, mira... Has tingut temps.
La conversa, has tingut temps de llegir-lo. Quan va sortir?
No, és un spoiler especialment rellevant. El llibre va sortir just abans de Sant Jordi, va coincidir.
Doncs han tingut 3 mesos per llegir-lo. I l'he llegit en una setmana.
Sí, es pot llegir en 2 tardes. Res, és un moment de... Convoquen quan jo tinc 12 anys, si no m'equivoco, per la selecció gironina, que és una cosa que a mi em fa pensar que jo ja seré professional del futbol, que seré futbolista, i m'hi porta precisament el meu pare. De fet, crec que està emmarcat en el capítol del meu pare, i és com s'acaba aquest capítol. I bueno, descobrim que per algun motiu que no té a veure amb mi, ens hem equivocat de dia. Llavors, jo no debuto mai amb la selecció gironina i tinc la carrera de futbolista d'elit més curta de la història, perquè ja no em tornen a convocar mai més per res.
Val a dir, això ho comentarem, que a Alemanya vas estar a punt també, en un cert punt. No
sí.
Va adonar-se, bueno,
això
ho comentaré, però gràcies a això també vas acabar fent trajectòria juvenil, cadet, fins a arribar a amateur. I a partir d'aquí entres, jo crec que és la categoria estrella per entrar quan acabes juvenil de tercer any i ja ets primer any d'amateur, que és la quarta catalana.
Sí, que es deia tercera regional quan jo jugava, perquè sóc ja una mica vell.
Doncs aquí, almenys aquí a l'Alt Penedès, per desgràcia, o per potser jo diria també bona sort perquè ens toca a tots a props, la majoria d'equips de la comarca han baixat a quarta o estan a quarta. Tenim dos del Garraf que són l'elit, són els pijos en aquest sentit, són els que tenen més diners.
Els reis de quarta catalana.
Els del nostre grup, almenys de l'Alt Penedès, els del Garraf van forts. I aquí tenim a la quarta la gran majoria d'equips de la comarca, jo estic en un a l'equip tècnic, i val a dir que, com ho comentes tu, és que és exactament el mateix, no ha canviat. Et pots trobar una persona de 18 anys i al costat... una de 20 i resulta que el seu pare és el porter, que té 60 anys, que ho va... En altres ens va passar, a un equip que ja va desaparèixer també del meu poble i s'ha reconvertit en un juvenil. Per tant, no sé si també et passava tu quan estaves a quarta aquesta situació.
Sí, van ser anys molt divertits. Tot el que es viu en un ambient de vestidor de futbol és una barreja de tòxic i divertit. I quan ho vius segurament no t'adones de cap de les dues coses del tot. I estàs en un punt que tu ja has assumit que no ets molt bo jugant a futbol i que simplement ho fas per divertir-te, i ho explico també una mica amb el llibre, amb bastant de bon record la cosa de que tu ja has assumit que no ets gaire bo i que simplement estàs jugant, i jugar és divertit. Jo encara jugo de fet a futbol ara, però no federat, sinó en un camp que hi ha a Barcelona de dalt, de tota la ronda de dalt, contra equips argentins normalment, molt, molt perillosos. Però l'etapa aquesta de quan jo vaig acabar el tercer any de juvenil, com deies, que tens 18-19 anys i comences l'etapa de futbol amateur, doncs hi ha un ambient molt de consumir més calories sopant una embotifarra de les que has cremat abans fent esport, per tant és com contraproduent fer esport perquè estàs pitjor quan tal. I això, vas pels camps de la teva comarca, continues fent una mica de ficció de futbolista, simplement per passar-t'ho bé.
Val a dir també que en el pas dels anys jo ja començo a veure gent que es talla les mitgetes a quarta catalana.
Hi ha molt també, de flipat, sí. Sí, hi ha molt de flipat en general. Sí,
i jo tinc 24 anys, o sigui, imagina't. Hi ha gent que potser em treu 10 anys.
Sí, sí, la meva edat, més o menys.
Jo crec que és l'única categoria, o de les poques, tercera potser també, que perdis o guanyis, sempre és bona excusa després anar a fer una cervesa i acabar amb 5 més sí. Al bar.
Sí, sí, acabar... Sí, no se sap ben bé com. Sí, jo vaig arribar a jugar el que ara seria tercera catalana, això que deies, que és una categoria amb la gent té una psicomotricitat ja una mica més estable.
Potser la diferència és que vas més lluny, has de fer una mica més de quilòmetres.
Bueno, és que a quarta catalana hi ha nivell, o sigui, hi ha alguns equips de gent que, bueno, no, potser acaben de sortir de la presó i estan...
Això ho parlarem també, que hi ha un apartat del transfer. Molt. Alemanya. Doncs a quarta, quants anys estàs jugant a quarta?
Jo crec que jugo 4 anys. Una tercera catalana i dos o tres a quarta catalana, perquè amb 22 ja me'n vaig a Alemanya.
Tenc que vas tenir místers que també et van ajudar, o els tens referents, és una paraula molt forta també, però que t'hagin marcat en el sentit de... És una persona que sempre recordaràs perquè se't va fer més a més l'estança.
Sí, també és veritat que hi ha molt de flipat en el món de l'entrenador de futbol que comencen a dibuixar fletxes en una pissarra i és com, senyor...
4-4-2.
No sabem fer res, pràcticament borratxos tots, si poguéssim jugar, ja està.
Hi havia gent a quarta jugant en carrilers.
Ja, sí.
No, això també...
Tinc un amic que era central de quarta catalana, van pujar a tercera, i el primer partit els dos davanters de l'equip rival es van creuar. Saps la cosa de que
sí,
es creuen?
Sí.
I ell va parar un moment i va dir, perdoneu, què esteu fent?
Nosaltres no estava... ho vam provar i va ser un partit.
Després no, és que ja... no cal, tampoc. Ha fet una mica de mal Guardiola, a part de molt de bé, també ha fet una mica de mal perquè hi ha molta penya que es pensa que tothom pot ser expert en tècnico-tàctica i crec que hem d'adaptar una mica el nivell.
I he de dir que sóc una mica no culpable, però parlo jo, equip tècnic, utilitzem el fals 9. O parlem d'un 4-4-2 en rombo.
Em flipa que diguis equip tècnic, perquè quants components té aquest equip tècnic?
Ara som dos.
Vale.
L'any passat érem tres.
Vale. Bueno, he perdut un 33% dels integrants en plegat.
Però és en família perquè és el meu cosí.
Vale. Equip tècnic, t'estàs adonant que és una mica pretensiós.
Bueno, ens podem insultar.
Sou tu i el teu cosí, no passa res. I a més fa pinta que no ets el primer entrenador.
No.
Perquè ja ho hauries dit.
Bueno, és un tema que no es pot parlar gaire perquè el Soteres està molt atent en aquestes qüestions.
Ah, perquè no tens títol.
Seria al revés.
Vale. Ell no té títol, però exerceix de primer entrenador.
Sí.
Vale. Home, si escolta aquest programa el president de la Federació Catalana...
S'ha de dir que encara n'han començat la temporada, per tant, no estem ni inscrits.
Vale.
Després de quarta toca Alemanya. Mm-hmm. Que Alemanya és un tema que podríem pensar que pot arribar a marcar el Manel Vidal a Alemanya. Vas fins i tot a arribar a parlar alemany. No sé si encara et queden, saps parlar, saps comunicar.
L'estic perdent en temps real, perquè cada dia que no el faig servir en sé una mica menys. Però sí, quan vaig tornar d'Alemanya el 2015, ara fa 10 anys, vaig estar encara treballant aquí diversos anys en empreses en alemany, abans de dedicar-me a el que em dedico ara.
Jo m'he sentit, potser no he identificat al 100% en aquesta etapa alemanya, però per mi també per motius personals, en el meu cap i en part de la meva vida, també sonava el anar a viure a Alemanya.
Mm-hmm.
I en aquest sentit, jo les paraules... Jo no vaig arribar mai a aprendre alemany, he viatjat molt a Alemanya, que era la zona de Frankfurt, i he après, per exemple, a dir que vull un cafè amb llet, una cervesa, que és molt car, sea tolla,
mm-hmm,
i també ich spreche nicht Deutsch, que em parlessin en anglès. És no sé parlar alemany.
Bueno.
En aquest sentit, Alemanya. És una etapa també molt convulsa en la teva vida, en la qual és una decisió que prens després que a nivell també educatiu no t'anés bé. Vas estudiar filosofia, però tu volies estudiar periodisme.
Jo vaig estudiar filosofia perquè volia estudiar filosofia, però després ho vaig deixar i volia estudiar periodisme, però no tenia la nota per estudiar periodisme.
He de dir que vas fer bé.
I vaig fer bé per què fent?
No serveix.
Ah, però vaig entrar a Ciències Polítiques perquè aquella època, no sé si encara ara, si tu fes el primer cicle de la universitat a la Pompeu Fabra, podies fer el segon cicle de periodisme i llavors vaig començar a Ciències Polítiques, però em vaig suspendre 12 de 12, que és un rècord de la Pompeu Fabra que tinc jo, hi ha una foto meva en els passadissos, i no m'han deixat tornar-me a matricular, perquè es veu que jo no ho sabia, però has d'aprovar un X% de les assignatures per poder passar de curs. I em pensava que et donaves provant, era assaig-error, i quan passaves de curs passava, però no, es veu que sí, crec que n'has de provar més de la meitat o fins i tot un 60%.
Això sí que no ho sabia. El que vull dir és que no serveixi la carrera de periodisme.
No, jo crec que no serveix.
Estic amb el Manel Vidal, he acabat amb el Manel Vidal fent una tertúlia i tinc un treball estable, però sí, és cert, i això és un crit d'atenció a l'administració pública i educació, que s'han de revisar una mica el format de la carrera.
Sí, tots els amics que conec que han estudiat, que són molts, diuen una mica això, que no surts especialment preparat i que no...
És que hauria de ser més un ofici de diferents carreres, per exemple, ciències polítiques, filosofia, història també, economia, fins i tot.
Crec que surt gent de la carrera sense saber escriure un titular ben escrit, i això és un problema.
I sense fer servir una càmera, que jo, perquè he estat treballant de càmera, però hi ha gent que no sap tocar una càmera.
Crec que ara, en aquest debat sobre la universitat que s'ha creat aquí, bàsicament et serveix per tenir accés o a un màster o a unes pràctiques, que són els llocs on aprens a fer servir els catxarros, no?
Bàsicament, un paper, per desgràcia, i no promocionar una miqueta el talent i també el fer de la gent. Bueno, però això et va servir també per anar a Alemanya, on també trobes personatges curiosos i vas arribar a treballar en lloc on vas fer completament lo diferent. Vas acabar agafant cotxes de luxe i portar-los d'un país a l'altre.
Mm-hmm.
Explica'ns això.
Jo vaig allà en un moment de la meva vida bastant baix, que tenia 22 anys i estava... Bueno, amb 22 anys m'havia deixat dues carreres de lletres, per tant el fracàs començava a sobrevolar bastant fort la meva vida. I en aquell moment, a més, això és el 2011, quan jo me'n vaig a Alemanya, hi ha moltíssim atur a Catalunya i al sud d'Europa en general. Jo estic bastant perdut i els meus pares no entenen res perquè ells m'havien col·locat el que és el terreny de joc estàndard, no? Tu et paguem uns estudis, vas fent i... Per què ha passat? Pues no ho sé, no ho sé què ha passat, que no em ve de gust. I me'n vaig a Alemanya en principi per 6 mesos, estic treballant en una empresa de repartir lots de vi en un temps, i llavors quan decideixo quedar-m'hi de manera estable, inicio uns estudis que es diuen formació dual, que és aquesta cosa que surt de tant en tant a TV3, que diuen que la Generalitat intentarà implementar el sistema dual d'Alemanya, que és que una empresa et contracta i tu t'estàs 3 anys, 4, 2, depèn dels estudis.
I la gent que ho promociona després, els seus fills es graduen en universitats del Regne Unit.
Ah, sí?
Sí, això també passa a vegades. Vale. La gent que predica en la formació professional després té el fill a...
ah, sí.
Estudiant en un col·legi anglès d'èxit.
Business Economics Schools. I això, i decideixo estudiar, fent estudis de formació professional en una empresa d'asfaltar carreteres. És que no tenia cap sentit res, però bueno, havíem de fer alguna cosa. I descobreixo que el meu jefe d'aquella empresa el que li interessa són els cotxes de col·lecció i no asfaltar carreteres perquè ja havia fet els duros que havia de fer i llavors té com una subempresa o un departament de l'empresa destinat a compra i venda de cotxes de col·lecció de més de 25 anys, que a Alemanya en diuen oldtimers, que és com una mena de segell que per tant pugen de valor i es converteixen en cotxes de col·lecció, crec que a partir dels 25 anys. És igual. El cas és que jo no aprenc res de tot de l'empresa en aquell temps, sinó que em passo els 3 anys conduint els cotxes d'aquest senyor, cotxes caríssims i de luxe i de col·lecció, de punta a punta d'Alemanya. Em converteixo en el seu xòfer de cotxes i tothom està molt content amb això perquè això em permet a mi no haver de fer cap Excel. I ell crec que li semblava una mica exòtic tenir un com un espanyol portant-li cotxe.
En aquest, bueno, podríem dir que anaves per l'asfalt que els teus companys feien.
Sí, anava jo provant l'asfalt que els meus companys, exacte, que havien asfaltat 5 minuts abans.
És que el col·leccionisme és perillós, a mi em passa amb els Legos. I són molt cars,
no té res a veure.
El tema inflacionari
no.
Sí que és el mateix, jo crec.
Estem parlant de Maseratis.
Hi ha Legos que se'n van molt sí, cars, eh? Sí. A Alemanya també fas futbol i vas estar a punt de fitxar o fer les proves, millor dit, per un equip de quarta divisió.
Sí, seria una mena de... És que no sé posar un exemple que estigui situat en aquesta zona d'aquí. No tenia un equip d'aquesta categoria, no? Tan amunt. Sant Andreu, Europa, per posar-ne dos de Barcelona...
No.
Què és el més...
Tercera federació, i seria el Garraf, que és el Vilanova, i el Vilafranca, que el tenim a la Lliga Elite, que és aquesta nova lliga que s'han inventat
sí,
ara.
Sí, no... Em sap greu, no tenim
un exemple. En aquella Vilafranca teníem el Patí a primera divisió, ara està a segona. Però,
està a segona?
Sí, va baixar l'any passat.
Em sap greu.
Després de tornar a baixar fa 2 anys. És bueno. Com un Real Valladolid, però de l'hoquei.
De l'hoquei,
sí.
Vale. S'ha entès molt millor amb l'exemple del Valladolid. Res, és un equip que era professional, o més o menys semiprofessional. No és que tots els jugadors es dediquessin al futbol, però això, com una mena de Sant Andreu, com una mena d'Europa, molt bons jugadors, que era l'equip del poble del costat, de fet, de la capital de la comarca on jo vivia, i jo estava aprenent alemany en una escola d'idiomes, i el senyor de l'escola d'idiomes es va pensar que podria ser el meu representant com a futbolista, sense veure vist jugar, perquè hauria entès perfectament, només veiem a 2 minuts que allò no anava enlloc, però jo vaig decidir tirar endavant. Aquest és el capítol, un dels capítols que a mi em semblen més divertits del llibre, perquè hi ha com una mica d'aquesta farsa, d'una cosa que no entenc encara ben bé per què vaig fer, perquè no encaixa molt amb la meva personalitat, que em fa bastanta vergonya pensar que ara m'enganxaran fent una cosa que era mentida i no sóc gens aventurer, en aquest sentit. Però vam anar tirant endavant i aquest senyor va aconseguir una prova amb un equip que estava una categoria per sota, que també era un equip de jugadors molt bons, que explico el llibre, que va ser un drama increïble la meva prova amb aquest equip. I després d'aquests dos fracassos i d'allò haver-me tirat molt al rotllo, perquè ho explico el llibre i a mi això em fa bastanta gràcia, que és que tu quan veus algú jugant a futbol tu et penses, jo també ho sé fer això. I llavors, després no, però et permet veure't a tu mateix per sobre de les teves possibilitats. Llavors tu dius, i si vaig allà i em surt superbé i és el meu millor dia de la meva vida, i llavors ja m'agafen, i jo agafo molta confiança i després resulta que sóc bo, que no ha passat mai això. O sigui, la gent que és bona i la que no, és superempíric. I això fa que acabant en un equip d'unes quantes categories per sota, molt més d'acord amb el meu nivell, on m'hi passo uns anys fantàstics jugant a futbol, 3 temporades.
Te n'alegres de no haver arribat a fer aquella prova?
No,
a mi
m'hauria encantat. Ah, de no haver fet la prova?
Amb el de quarta, de no haver-la fet.
Narrativament seria increïble, perquè tothom que hagués vist això se'n recordaria a dia d'avui d'una persona completament descontextualitzada en un terreny de joc.
Parlem ara dels teus anys en aquest equip, en els que t'estàs uns 4 anys, pot ser,
sí.
On també convius a Lingen, a la localitat, amb una associació juvenil que podríem dir que és com una entitat de festa major, però portar-la
a
l'extrem, sí. Però extrem es queda curt, és saltant-lo. Una miqueta. També parles que això també et va permetre obrir-te amb els alemanys i la intimitat dels alemanys. Una miqueta com són? Perquè no pensem alemany estàndard.
Els alemanys que vaig conèixer jo, que són els alemanys del nord, encaixen bastant amb el cliché que tenim nosaltres dels alemanys. O sigui, els alemanys del nord són els alemanys dels alemanys. Els del sud s'assemblen una mica més a nosaltres, generalitzant molt. La gent de Baviera, Múnich, tota aquesta zona, no tenen una puntualitat tan extrema, no tenen uns horaris tan marcats, no són tan directes al parlar, els del nord són molt directes. El que a nosaltres ens sembla un alemany, en algú de Múnich li semblaria algú de Lingen, com si diguéssim, aquesta és una mica la relació. I els alemanys que vaig conèixer jo, a més també són d'un entorn bastant rural, però molt industrialitzat. És un lloc que té un 3% d'atur, que em sembla que és el mínim, que és el que es considera atur zero, i hi havia molta diferència amb la joventut de la meva edat, o sigui, amb la gent de la meva edat d'aquí, perquè ells tenien un futur claríssim. No hi havia... Nosaltres érem gent com molt més autoconscient, perquè a partir del 2007 tothom va començar a parlar de la crisi i no hi havia cap conversa que no hi hagués crisi, o del 2008, i ells no tenien cap mena de problema, això es notava molt en el seu dia a dia. I amb l'associació aquesta, es diuen Kibelings, i jo hi arribo perquè Lingen i Sal estan agermanats. No sé amb qui està agermanat.
Vilafranca està agermanat també, però com que no sóc de Vilafranca, no,
vale.
Per quedar malament no ho dic.
Vale. Ens ho dirà algú.
No ho sé.
On és això? També.
Mira, a partir d'aquesta conversa que s'ha format, queden 20 minuts. Si algú vol fer un comentari, tenim un micròfon per tal d'iniciar una tertúlia conjunta. Si no, parlem jo i ell. Bueno, doncs continuem parlant. No passa res.
Això, res, és igual. Els Kibelings són una associació fundada el 1372 a Lingen. Històricament, l'origen que tenen és que Lingen està tocant a Holanda. Perdó, ara no intentaré no ser gaire pesat, no enrotllar-me gaire. El 1372... El que ara en diguem Països Baixos, em sembla que es deien les 6 províncies, no sé quantes províncies, potser eren 4, potser 5, i això formava part de el que ara en diem Espanya, però es volien independitzar, i els espanyols van anar a evitar aquesta independència, que és una cosa que fan molt bé al llarg de la història.
Bueno, el camí passava per Alemanya per anar fins allà.
És que jo estava a Lingen, en aquella època formava part d'Holanda, perquè està, o sigui, no d'Holanda, sinó del que abans l'artista anterior conegut com les sis nacions.
Jo és que sóc molt friqui i m'interessa el tema, eh?
Bueno, és igual, heu vingut, ja us menjareu això. De fet, hi va anar el duque d'Alba, sí, entre molts altres, a defensar aquest territori. I Lingen, el poble de Lingen, qui el defensa són els nois o homes no casats que viuen allà, i s'organitzen militarment en una associació que es diuen Kibelings. Aconsegueixen temporalment defensar la ciutat i això es manté a dintre de Lingen, es mantenen els Kibelings, associació de nois no casats, que en podríem dir solters, però simplement vol dir no casats, poden tenir nòvia, i es manté durant molts segles com una associació juvenil. S'acaba convertint en una associació juvenil que manté l'estructura militar. Hi ha un comandant, hi ha seccions que tenen cadascuna d'elles un oficial, però es dediquen a beure moltíssima cervesa, però molta, una quantitat de cervesa absurda, i es manté menys en una petita pausa durant el nazisme, perquè crec que van estar prohibides totes les associacions juvenils menys les joventuts hitlerianes, i tornen a refundar-se després del nazisme, entre moltes altres seccions, una que es deia els Schreckensteine, que és la secció de la qual jo acabo formant part, fent una excepció als estatuts dels Kibelings, que des del 1372 ningú que no fos alemany n'havia format part, i jo, com que era d'un poble germanat, interpreten que d'alguna manera sóc d'allà i per tant puc entrar a formar-ne part. I llavors el que fan és organitzar una festa medieval, que és una cosa que a mi no m'havia interessat mai, perquè és horrible, no? És molt raro, les fires medievals que tu vas per aquí, que hi ha com...
Aquí tenim una, a la comarca.
Segur que és preciosa i fantàstica, però... Això que fan com d'anar de vestits de medievals, però que veus que...
D'anar amb el mòbil.
Amb el mòbil o bambes o fumar un Malboro. Em fa molt raro veure això.
Amb una llauna d'estrella.
Amb una llauna d'estrella. Bueno, bàsicament et dediquen tots els esforços a un cop cada 3 anys organitzar una festa de temàtica medieval. Cada secció s'organitza a la seva manera, per durant un cap de setmana rebre molts visitants al poble i beure una altra vegada moltíssima cervesa. I en els anys que passen entre festa i festa, a part de preparar la festa, fas altres activitats pròpies d'agrupació juvenil i també són els fills del poble, o sigui que els Kibelings, com que són una agrupació que només existeix a Lingen, en tota Alemanya, són l'orgull del poble. Cada X temps fan un regal a la ciutat, quan l'alcalde fa un parlament per Cap d'Any té dos Kibelings disfressats de soldat medieval, un a cada costat, etc. I aquesta cosa extremadament friki i que en certa manera sembla una secta és el que em va permetre entrar a la societat alemanya de Lingen, als joves de Lingen.
Fent càlculs, és més antic que el drac de Vilafranca, aquesta associació. Imagina't. Possiblement, que és data del 1500, pot ser?
Més o menys, més o menys. No se t'ha concedit del tot aquesta data.
És que no, jo no sóc de Vilafranca, per tant.
Ja ho has dit jo.
Vaig en cura amb el que dic. Són els Kibelings, són els que vas portar a Salt?
Sí.
El correfoc?
El correfoc de Salt, sí. El correfoc de Salt es fa a les 5 de la matinada, és una cosa que jo em pensava que només passava a Salt.
Però això em va flipar, perquè aquí no ho he vist mai, això, tampoc.
Sitges ho fan també...
I és perillós, això. Foc i 5 de la matinada...
Augmenta proporció, o sigui, de manera totalment paral·lela la diversió i la perillositat, que és la gràcia del correfoc, també, si no fos perillós. Passa que els alemanys són molt prudents i d'entrada no entenien qui havia aconseguit els permisos burocràtics, perquè centenars de persones passessin per uns carrerons molt estrets amb foc, flames i petards, i a més el recordo com amb la mirada molt preocupada i tocant-se la butxaca mirant si tenien la targeta sanitària europea, que és el que ells els semblava que els salvaria. Però s'ho van passar molt bé. Una festa major catalana, jo no era conscient, i crec que no tothom ho és, de lo molt impressionant que és quan la vius, sobretot si la vius.
I valorar-la i sent part d'entitats també. A mi ara em passa sent Diable i t'ho juro que és de les coses que sempre espero cada any. I sent de pobles petits també, que vulguis o no, també fa germanor, i ja agradaria també a pobles d'aquí que tinguessin associacions juvenils com aquestes que moguessin als pobles. Va ser també l'últim cop que els vas veure.
Va ser l'últim cop que vaig veure...
I vas trencar vincles.
Sí. Sí, vaig tornar d'Alemanya i no és que decidís activament no voler saber res més de ningú, però no vaig saber res més de ningú. I vaig com tancar una etapa de manera bastant brusca, sí.
Però és molt brusca.
Molt brusca, sí.
Però et surt natural.
És que no sé explicar-ho gaire, o sigui, crec que no hauria estat millor mantenir un contacte i tal, però jo vaig viure a Alemanya pensant molt que tornaria a viure aquí, llavors era una etapa en la qual jo tenia molta connexió amb Catalunya, fins i tot parella o amics o família. Llavors, Catalunya era com un videojoc i la meva vida anava per un altre costat. I quan vaig tornar ja vaig decidir viure plenament aquí.
Aprofito per dir que continuem tenint el micròfon per si algú vol participar. Si no, comentaves també això, que tornes a casa, tu volies tornar a Catalunya, i jo això també val a dir-ho perquè també he estat a Alemanya, he estat vivint amb gent alemanya, gastronomia alemanya. No hi ha res com viure aquí, al Mediterrani.
És correcte.
Sí, no, som jo és que em sento primer penedesenc i després mediterrani. O sigui, és una cosa que forma part ja de la meva vida. I és un comentari que jo faig servir molt i que el fas al llibre, és que qui coi prefereix un pa amb mantega tenint un pa amb oli d'oliva?
Jo no ho acabo d'entendre. Ja sé que és una mica cunyat i que realment hi ha molta gent que ha marxat. Jo el llibre potser generalitzo una mica o sóc una mica massa categòric, però a mi em sembla que la gent que marxa, o sigui, em costa d'entendre. Algú que marxi decideixi, aniré a viure a aquest lloc on es menja molt pitjor i plou 250 dies l'any i a més no fan sobre taules tan divertides com nosaltres. Però cadascú se sabrà els seus errors.
És que a sobre les amanides no li posen oli ni vinagre.
No.
I a mi em van oferir una amb pepino i amanida. I això no m'ho menjo. És que no és país per mi. I crec que per ningú dels que està aquí jo crec que preferiria que vivin aquí. El que passa és que, clar, un salari de 4.000 euros al mes...
Clar, aquest és el tema, sí.
Tenim aquí una persona.
Hola, Manel.
Comentari o pregunta, el que vulguis.
Pregunta, en aquest cas. Jo volia preguntar, suposo que cada xerrada d'aquestes que has anat et pregunten si hi haurà segon volum de llibre. Et faig la pregunta perquè jo suposo que no vaig llegir la part del darrere del llibre i em pensava que era com que arribava fins a l'actualitat, cosa que m'interessava molt més que...
Em sap greu. Et tornaran els diners.
Llavors, jo vull preguntar si hi ha segona part. No, perquè, no?
No m'agrada gens treballar, llavors això hauria de significar un treballar més, però podem fer-ho. Tinc més coses a explicar en aquest sentit, format, futbol, vida? Sí, m'he deixat coses per explicar que podrien ser per mi més o menys igual d'interessants. M'interessa a mi explicar coses que vagin fins a l'actualitat? La veritat és que no, gaire. El llibre s'acaba el 2017 i jo no tenia gens de ganes de fer La sotana per dins, que és un format que no... Que, saps el típic llibre de... I com vam començar i som amics i aquí vam estar a punt de deixar-ho, no us ho creureu, però cap mena d'interès en explicar això, ni cap mena d'interès, crec que per part de molta gent o de la majoria de gent. No m'ho he plantejat que hi hagi una segona part, en principi no crec que sigui aviat. No passarà.
No passarà.
Queden 10 minuts.
Abans has dit que vas treure aquest llibre. Ah, perdó.
No, que podeu aprofitar perquè queden 10 minuts per iniciar aquesta tertúlia.
Abans
conjunta.
Has dit que vas treure aquest llibre pels vols de Sant Jordi i, si no ho recordo malament, va ser un dels llibres més venuts. Mm. Felicitats.
Gràcies.
I et voldria preguntar, en primer lloc, si t'ho esperaves i, en segon lloc, com has gestionat a nivell personal aquest èxit.
És un dels llibres més venuts en no ficció en català. El titular és llarg. Això vol dir que els llibres que es venen per Sant Jordi són els de ficció, es ven molta novel·la, i els de no ficció, a les llistes de l'any i per Sant Jordi, si tu en vens uns centenars, ja ets dels més venuts de no ficció. Després d'aquest moment de falsa modèstia, és un llibre que és una aposta editorial, evident, tampoc no ens hem d'enganyar. L'editorial va treure aquest llibre perquè em volia vendre molts exemplars i va fer una promoció que està en línia amb aquesta idea. Llavors, jo vaig fer moltes entrevistes, des del meu punt de vista masses, en el moment ja ho has dit tot, però bueno, entres en una mena de roda que és una mica industrial, o sigui que tu formes part d'un engranatge, ho sabreu molt millor vosaltres, que segur que estan més ple de millors lectors que no pas jo, però el món editorial, sobretot el món centrat en Sant Jordi, és una mica estrany, i jo sabia perfectament el que jugava i ho vaig decidir fer així i m'hi vaig trobar, i en alguns moments vaig dir què collons estàs fent, i en altres moments ha sigut agradable i divertit perquè hi ha gent que ve i et diu me l'he llegit i m'ha agradat, o coses similars. Però pel que fa a Sant Jordi, la cosa aquesta de l'automediàtic, que jo en certa manera no es pot negar que ho soc una mica, no supermediàtic, perquè en Xavier Salamartín ho és molt més, o en Xavi ho és molt més, però jo estic jugant en aquesta lliga i no cal negar-ho. És una mica estrany perquè estàs com formant part d'una cadena d'engranatge que no està sota el teu control. Tu estàs sent enviat per l'editorial en unes... O sigui, el dia de Sant Jordi és una bogeria quan formes part d'aquesta mena de gincama de Sant Jordi. I llavors doncs, va funcionar, se'n van vendre molts. El dia de Sant Jordi van venir moltíssimes parelles de noi i noia heterosexuals a dir-me que l'he comprat jo pel meu nòvio, que no llegeix gaire, aviam si ho aconseguim que llegeixi una mica més. I bueno, doncs amb la Marta i en Pol els hi vaig dedicar molts llibres, a moltes Martes i molts Pols. I a nivell personal doncs, no va ser una cosa que jo consideri que hagués de gestionar aquesta mena d'èxit, perquè si tu ets segon de no ficció en català, no t'han donat un Òscar a res. O sigui, està bé, però hi ha coses més difícils de gestionar, segur. Crec que possiblement ho faria diferent la següent vegada. Si ho hagués de tornar a fer, ho plantejaríem d'una manera no tan descaradament industrial o no tan pensat per això, però no és que ningú m'enganyés, insisteixo, jo sabia més o menys el que feia. I això, cobres un 10% per cada llibre, llavors ja... les distribuïdores, o sigui que és tot plegat una mica estrany, però bé.
Ara m'agradaria a mi fer una pregunta. Òbviament, qui té la prioritat ara mateix sou vosaltres, també, però també com a persona que m'agradaria preguntar per un tema de futbol. Tu ets del Barça i entenc que sempre ho has sigut, un aficionat d'un equip que, encara que vulguin o no, èxit sempre ha tingut aquesta última temporada. Per exemple, Alemanya, però, vas estar un temps anant a veure partits d'un equip de quarta divisió, no? amb la persona a la qual coneixia ton pare que vas venir a Alemanya, i parles de gent fidel, gent que anava amb la bufanda de l'equip, gent que inclús en les derrotes s'ho passa bé. Jo que sóc del Nàstic, i que diguéssim que l'únic moment d'alegria que he tingut durant aquests 10 anys
és que...
ha sigut una victòria contra el Reus Deportiu, però perquè el van expulsar de la Lliga i va desaparèixer, ja ens van donar els 3 punts. No has pensat en algun moment...
Fer-me del Nàstic?
No, bueno, si vols ho pot ser, però no t'ho recomano. D'haver nascut d'un equip, o haver sigut d'un equip petit, i viure moments que amb un equip com el Barça possiblement mai viuràs, un ascens, viure més derrotes que victòries, però que aquesta victòria sigui...
És que m'ho estàs pintant molt malament, realment. Sí, entenc la part èpica i la part com de relat i narrativa de David contra Goliat.
Una miqueta com a persona de futbol. No sé si t'ha vingut al cap algun cop.
Sí, m'ha vingut algun cop al cap, però no em surt, perquè no sóc de... O sigui, jo ara visc a Barcelona fa un temps i podria ser del Sant Andreu, però és que... Hi ha diverses coses. Una és molt logística familiar, que és que si tu ets del... Si l'altre dia vaig anar al camp del Júpiter, que va posar precisament aquest, a la Lliga Elite.
A la Lliga Elite.
Sí, que està molt lluny de l'Elite, però bueno, li hem posat aquest nom. Si tu ets del Barça, del Sant Andreu i del Júpiter, a tu no et queda temps sobre la teva nòvia. O sigui, jo amb el Barça ja em costa molt de gestionar, que juguen molts partits i que juguen entre setmana, etc. A part de la cosa logística, no m'atrau especialment el relat humil. Em sembla molt bé i fins i tot alguns cops em pot arribar a emocionar una història d'un equip humil, un club de la seva gent i tal. Però quan tu em dius, no t'has plantejat poder viure moments com un ascens? No, perquè m'agradaria guanyar una Champions, que està millor. I per tant, sóc una mica poc romàntic amb la cosa aquesta de l'equip del petit i de tot plegat. Crec que no me n'amago, vull dir que m'agrada molt ser d'un equip guanyador. Crec que està bé guanyar, ho recomano.
He de dir que en el llibre, i ho vaig pensar l'altre dia quan el vaig acabar, és que l'acabes amb l'últim gran episodi del Barça a la Champions, que és la remuntada contra el PSG. A partir d'aquí, sí, que jo recordi, no hi ha ningú més.
És veritat. Empatats amb el Nàstic. No, sí, el gran moment d'èxtasi, l'últim gran moment d'èxtasi del Barça a la Champions és aquest, és el gol de Sergi Roberto el 2017 contra el Paris Saint-Germain. N'hi han hagut altres, aquesta temporada passada van estar a punt de... Bueno, han passat coses divertides a la Champions aquesta temporada, però no arriba al nivell d'explosió d'alegria del gol de Sergi Roberto, que no va servir per res.
El que sí que també vaig veure l'altre dia és que la Lliga de França va posar un tuit amb vosaltres insultant a Dembélé, també.
Sí, el perfil de Twitter, la xarxa social X, de la Lliga Francesa en espanyol, va fer un meme de nosaltres insultant a Dembélé.
I escrit en català.
Sí, té trampa, el community manager és català i el coneixem una mica. És un tio que és community manager de l'Olympique de Marsella, de Newell's Old Boys, d'un equip d'Argentina, i de la Lliga Francesa. Cosa estranya. És una feina que és molt difícil d'explicar-li a la teva àvia, que treballa.
Doncs queden 3 minuts. Si ningú més vol dir res, doncs l'última pregunta te la faré jo. Una miqueta a nivell de futbol del Barça. Ha renovat Lamine Yamal? És una persona en la qual depèn part de la teva autoestima aquests propers anys?
Lamentablement, sí. Estem en mans d'un nen de 18 anys. Sí, i en general dels jugadors, sobretot dels joves del Barça. Sí. M'agradava bastant fer el discurs de que la gent es posa molt moralista amb la vida de Lamine Yamal, que simplement està com gaudint de ser ric i famós, fins al tema dels nans, que ja és més difícil de justificar.
S'ha de dir que recurs van justificar ells, també.
Els nans, sí.
Però a nivell general és impossible que no hi hagi polèmica.
És un debat difícil, molt difícil, perquè... Entrem-hi. Els nans que van actuar allà van dir nosaltres volem actuar allà i volem ser allà, però és un debat una mica similar al de la prostitució, que és que si no hi hagués en el cas de la prostitució, una mena de ambient social que fa que dones es vagin forçades a fer això, i en el cas dels nans, una mena de ridiculització per la gent d'estatura estàndard com nosaltres, ells potser no es veurien obligats a guanyar-se la vida així. Per tant, no sé si és un bon argument el fet que ells es defensessin. Però bueno, també...
Per sort no entrarem
no vols parlar aquest debat. No vols parlar més de nans?
Per sort no entrarem aquest debat perquè ja s'està acabant
pues
la...
Doncs mira que ara estava...
Bueno, podem... Es pot parlar de tot amb una copa de vi aquí al celler Can Lleó de Vilanoveta. Moltes gràcies, Manel, per aquesta estona.
Gràcies.
Jo pensava que no arribaríem a l'hora, però se m'ha fet a mi i he deixat el guió a part.
Vale.
Per tant, això t'ho agraeixo.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que siguis tan proper i sobretot tan directe. Això m'encanta de les persones. Nosaltres i pel públic, que també ens ha estat acompanyant durant aquestes últimes sessions, ens veiem la setmana que ve a Gent León amb la nostra companya Judit Benages, on parlarem d'extraterrestres. Per tant, a qui li interessi el tema, doncs d'aquí 7 dies ens veiem. Moltes gràcies.